Tell de la nit, i des d'aquí us convido al 15 de novembre a que vingueu a participar d'aquesta nit tan especial.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Torna la vetllada que ens uneix. Per només 45 euros formaràs part de la vetllada on tots i totes ens unim. I creus? Vine, la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Divendres 15 de novembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, al Parc del Fòrum. Informa-te'n a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat i al 93 409 27 70.
Ràdio Principat. Cerdanya 104.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal, com estan? Ens plau de retrobar-los una setmana més al programa La Taula de l'Evangeli. Ja saben que tenim la tasca de comentar les lectures de la missa de cada diumenge. Avui, doncs, ho farem del diumenge 32 de durant l'any, que és el que litúrgicament celebrem avui. I això ho farem amb la col·laboració imprescindible dels nostres tertulians que ens acompanyen ja aquí a Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell, i al voltant de la taula de l'Estudi Central. Són Assumpta Dodes, Xavier Francino i mossèn Toni Boqueras. Tot seguit els hi presentem. Assumpta Dodes és mestra i catequista a la parròquia del Carme de Manresa i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, Assumpta, què tal?
Hola, molt bé. Contenta d'estar aquí.
Gràcies. Xavier Francino és pare de família i notari a la Seu d'Urgell. Què tal?
Bé, content de retrobar-vos.
Gràcies. I mossèn Toni Boqueras és rector de les parròquies de Santa Maria de la Seu i del Carme de Manresa. Què tal?
Molt bé, Déu vos guard.
Benvingut també, eh? Amics, amigues, l'Àlex Alsina té cura dels controls. Els parla Maria Marín, presentant i conduint el programa. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 32 de durant l'any és del segon llibre dels Macabeus i del capítol 7.
En aquells dies, els 7 germans que havien estat detinguts amb la seva mare eren forçats pel rei sota la tortura de sots i de fuets a menjar carn de porc, que la llei prohibia. Un d'ells, parlant per tots, digué:
«Què vols saber de nosaltres amb aquest interrogatori? Estem disposats a morir abans que violar les lleis rebudes dels nostres pares».
El segon, a punt d'expirar, digué:
«Tu ens pots privar d'aquesta vida, butxí, però el rei del món, els qui morim per les seves lleis, ens ressuscitarà a una vida eterna».
Després d'aquest, va ser torturat el tercer. Tragué la llengua de seguida tan bon punt li ho demanaren, estengué les mans sense por i digué amb una noble generositat:
«Les havia rebudes del cel, però per fidelitat a les lleis del cel no les planyo i espero recobrar-les d'allà dalt».
El rei mateix i la seva comitiva quedaren corpresos de la valentia d'aquell noi, que tenia per no res el dolor de les tortures. Mort aquest, turmentaren el quart amb la mateixa crueltat. A punt d'expirar d'ella:
«Ara que morim a mans dels homes, és bo de confiar en l'esperança que Déu ens dona de ressuscitar-nos, perquè tu no ressuscitaràs pas a la vida».
Queda ben palès en aquests versets que acabem d'escoltar la fe en la resurrecció i també en l'altra vida d'aquests personatges, o sigui, els 7 germans i la seva mare. És una història que realment impacta. Què sí, hi dirien?
Sí, sí, que realment és una confessió de fe d'aquests germans, molt colpidora, i també és un dels primers testimonis segurs de la fe en la resurrecció. I veiem aquest lliurament, doncs, que fins a la mort d'aquests germans donant testimoni de la seva fe. Això també a mi em recorda, evidentment, doncs, la fidelitat dels màrtirs, no? és actualíssim també, doncs, la beatificació a Tarragona no fa gaires setmanes, d'aquests màrtirs també, que són germans i germanes nostres que donaren la seva vida, o millor dit, se'ls hi va prendre a causa de la seva fe.
I això se segueix donant, potser no aquí, però se segueix donant a Orient, se segueix donant a Sud-amèrica, se segueix donant... Crec que és un exemple que ens hauria de servir d'incentiu per superar totes aquestes... els entrebancs que aquí puguis arribar a tenir pel fet de confessar la fe. Bé, nosaltres no ens hi juguem la vida, t'hi pots jugar, pues, no sé si dir el prestigi en certs cercles, el ser considerat un personatge guai i aquestes coses, però hi ha altra gent que realment s'hi juguen i s'hi han jugat i s'hi segueixen jugant la vida.
Sí, perquè les dates són de que a nivell mundial hi ha molta persecució de cara als cristians, i dius, aquesta gent, quina valentia que tenen, i tenen fins i tot a Terra Santa també hi ha molts llocs que cada vegada està més reduïda la cosa. Que això que deies, Xavier, que nosaltres aquí, perquè trobem que els mitjans de comunicació o que hi ha un ambient una mica difícil, a vegades ens podríem espantar o inhibir. I, en canvi, veure que, mare meva, hi havia gent que s'hi ha jugat la vida. I això ens ha d'esperonar a tenir aquest coratge i aquesta fe, ja que estem encara en l'any de la fe, en què nosaltres no ens podem encongir. Al contrari, això ha de ser com un esperó a donar més testimoni i raó de la nostra fe. Jo crec que va més per aquí la cosa.
Encara que és veritat que hi ha moltes maneres molt subtils de persecució que patim els cristians, no? Perquè evidentment el missatge cristià sempre incomoda i sempre, doncs, molesta. I aleshores, doncs, això ho hem de saber i ho constatem tantes vegades amb coses molt petites que ens sentim perseguits i que molta gent, doncs, no ho entén o va en contra, no?
Suggereixo que comentem breument el salm, un salm que és el número 16 i que té per resposta: quan em desvetlli, us contemplaré fins a saciar-me'n, Senyor. Què hi dirien?
És un salm de petició. A mi la frase que m'agrada més és: us invoco, Déu meu, i sé que em respondreu. I per tant, doncs, es veu aquesta resposta de Déu, que Déu no deixa mai de contestar, sinó que sempre, doncs, és aquell que respon i que quan se l'invoca no fa el sord.
A mi també m'ha agradat molt aquesta frase que diu: protegiu-me a l'ombra de les vostres ales. És a dir, que és una manera de dir: jo confio en vos i busco la vostra protecció, que és una cosa que és bonica i habitual, el cercar l'ajut de Déu i confiar-hi, i saber que el podrem veure a cara, que això és molt gran, ara que fa poc hem celebrat també Tots Sants, que és una festa de gaudi, de saber que tots estem cridats a anar a dalt al cel, a gaudir de la gran festa que suposa estar allà.
Xavier, alguna cosa més a afegir aquí? Bueno, què diria?
Cadascú tira per la seva banda. Pues, jo no, vinc a veure-us, vinc a veure-us, diu, demanant justícia. Bé, demanant justícia. Jo demano justícia i us contemplaré fins a saciar-me'n. Ens saciarà també de justícia ara. La justícia seva no és la justícia nostra, no és la justícia immediata, material.
Però nosaltres avui dia, quan som tractats, diguem-ho així, injustament pels altres, perquè sigui, realment és una invitació a confiar plenament en el Senyor. També una invitació de que no podem perdre de vista el nostre nord, que és el Senyor. No us sembla?
Sí, i de no tornar mai mal per mal. És a dir, que si som perseguits o si som acorralats, sempre respondre amb amor. És una moneda, l'amor, que, si més no, l'altre, quan ho rep, no el deixa igual.
Sí, sí.
I que és la justícia de Déu, és aquesta, la misericòrdia, el tornar bé per mal. Doncs és aquesta la invitació.
I també, com remarcava en Xavier, agafant dues frases, doncs aquest sadollar-se, no? Déu és aquell que ens sadolla. I és bonic que lligui la justícia, has lligat la justícia amb aquest que Déu ens sacia i ens sadolla plenament.
Proposo que passem a escoltar la segona lectura i comentar-la, va bé? Doncs és de la segona carta de Sant Pau als cristians de Tessalònica i del capítol segon.
Germans, que Jesucrist mateix, el nostre Senyor, i Déu, el nostre Pare, que ens ha estimat tant i ens ha concedit per la seva gràcia un consol etern i una bona esperança, conforti els vostres cors i els faci constants en tota mena d'obres bones i de bona doctrina. Finalment, germans, pregueu per nosaltres, que la paraula del Senyor es propagui per tot arreu i sigui glorificada com ha estat entre vosaltres, i que Déu ens alliberi dels homes irresponsables i dolents, perquè no tothom té la fe. El Senyor és fidel. Ell us farà constants i us guardarà del maligne. Us tenim tota la confiança en el Senyor i sabem que tot això que us recomaneu ja ho feu i continuareu fent-ho. Que el Senyor encamini els vostres cors, estima Déu, i sofrir en constància com ho feu Jesucrist.
En forma de pregària, Pau expressa allò que desitja per als tessalonicencs: fermesa i constància en la bondat de tot el que diuen i fan. Una fermesa i constància que els donarà Jesucrist i el Pare. Actualitzem aquestes paraules de Pau per a nosaltres, cristians d'aquest segle XXI, que estem vivint unes circumstàncies especials, no millors ni pitjors que els nostres abans passats, però sí especials, diguéssim. No? Què hi dirien? Assumpte?
Sí, amb aquesta frase diu: el Senyor és fidel. Doncs això ja... És que cada frase d'aquesta lectura té tant de suc, però aquesta m'ha colpit en el Senyor, en el sentit de dir que nosaltres, si el Senyor és fidel, de què hem de témer, no? De que nosaltres l'únic que hem de fer és, en aquesta confiança, intentar propagar el regne de l'amor. I encara que hi hagin aquestes contrarietats, si estem en la confiança posada allà on toca, que és en el Senyor, que ell ens dona el que hem de dir quan ho hem de dir, el que hem de fer quan toca fer-ho, ja no parteix de les nostres limitades forces. I això, doncs, clar, quan anem al treball, quan anem a la catequesi, quan anem allà on sigui, doncs ja no vas amb la preocupació que pugui haver-hi de l'entorn o de la crisi, de... que evidentment això hi és real, i... però no deixar-te aclaparar per això, per què? Perquè la solució està en l'amor de Déu, i des d'aquí tu pots donar una esperança a la gent, si no quedes agafat potser per la tristesa o la desesperança, dic jo. No sé si vosaltres us hi trobeu, en aquesta qüestió, de que la gent... llegint diaris i veient tot el que passa, es va com quedant afeixugada cada vegada més.
Què diuen per al·lusions? No, José Antoni que, o Xavier? Què?
Que és veritat que aquestes lectures de tots aquests diumenges, no, fins al final de l'any litúrgic, tenen aquest to apocalíptic, escatològic, sí, també, no? I van apel·lant a la responsabilitat. I aquí Sant Pau fa referència a que a l'hora de sembrar la paraula de Déu i de... És a dir, la tasca d'evangelització no és fàcil. I aleshores també ella esmenta dos problemes, no?, en això, o dues dificultats. Una, que ja ve del mateix esperit del mal, del maligne, que no vol de cap manera que es propagui la paraula de Déu. Aquesta propagació que desitja l'apòstol, i doncs això el maligne no la vol, no? I per una altra banda, parla d'uns homes irresponsables i dolents que no tenen fe. També, doncs, per tant, veiem, seria l'oposició també tantes vegades que veiem a la mateixa fe o a la mateixa predicació. Aleshores, doncs, això és actualíssim perquè també el creient que intenta donar testimoni de la seva fe i propagar aquesta paraula, ajudar l'apòstol a que es propagui aquesta paraula, doncs se n'adona de com hi ha, per una banda, el maligne i, per una altra banda, també, doncs, la irresponsabilitat d'aquells que no tenen fe o que no l'han descoberta o que no han rebut aquest do, no?
Viure i viure la fe és un constant refermament, establiment d'un ordre de prioritats en la vida. És a dir, has d'escollir i has de posar les coses importants al davant i les que no ho són tant al darrere. Aleshores, la propagació de la paraula, la vivència permanent de la fe, propagació de la paraula amb les nostres vides, per començar. després pues, participant en programes de ràdio o adoctrinant pues, cadascun des del seu, des de la seva posició, però vivint, en definitiva. Propagar la paraula vivint ha de ser l'objectiu, ha de ser l'objectiu. I Sant Pau és un home que té una delicadesa, una profunditat, com deies, que és que se'n pot treure tant suc. Aleshores, demana que conforti els vostres cors. Quan ho necessitem, això, que ens confortin els cors? En uns temps de dificultat en tots sentits, dificultats econòmiques, però també dificultats de viure la fe, de propagar la paraula, i conforti els vostres cors i ens faci constants en tota mena d'obres i de bona doctrina. Diu, finalment, pregueu per nosaltres. Sant Pau demana que preguessin per ells. O sigui, Sant Pau demanava als cristians, Sant Pau demanant que preguessin per ell, quan en realitat semblaria que tots esperem que sigui ell el que pregui per nosaltres. És a dir, som comunitat, tots hem d'estar recolzant, tots hem d'estar ajudant els uns als altres, i en definitiva amb l'actitud constant de pregària.
I sofrir amb constància com ho feu Jesucrist. És a dir, que és clar, el regne de Déu sobrepassa en violència, i això vol dir doncs, el sofriment que suposa veure a vegades la incomprensió, el que se'n puguin enriure o tergiversar el missatge de l'Evangeli. Però veus, Jesús ja li va tocar el rebre en aquest sentit, el sofriment per portar endavant l'amor, i a nosaltres doncs, també. Qui ens pot ajudar és Jesucrist, però també nosaltres posar-hi la nostra part, no escatimar esforços i moments per poder sembrar aquest amor allà on ens trobem, perquè, és clar, cada vegada més difícil, sempre ho ha sigut, però no podem nosaltres reduir-nos, perquè la part que ens toca és la que ens toca a cadascú. I sols no ho podem fer.
Hem de demanar que ajuda, confiança, fe per establir el nostre ordre de prioritats. Qui té un ordre de prioritats no li dol de perdre una cosa secundària per guanyar-ne una de principal. És així com s'aconsegueix el confort en el cor, que Déu conforti els vostres cors. No et dol de perdre una cosa que pot ser secundària, que és terrenal, que és fungible, passatgera, quan el que estàs buscant i el que estàs aconseguint, el que estàs conservant, és el que per tu és essencial.
També és degut a aquestes dificultats, la importància de la pregària, que has remarcat també abans, Xavier, a mi m'ha fet recordar que el Sant Pare Francesc també va demanar, com a primer gest, que preguéssim per ell.
Sí.
I aleshores, doncs, te n'adones com aquesta pregària pels evangelitzadors i per cada un dels cristians, perquè tots hem de ser aquests propagadors de la paraula de Déu, com ho feia l'apòstol, doncs és molt important que, com a primera actitud, la pregària, no? Perquè hi ha aquestes dificultats, hi ha tot... o sigui, no és una tasca senzilla i fàcil, no? I, per tant, demana molt coratge i molta valentia perquè aquesta paraula s'escampi.
I aquest pregar els uns pels altres, sí. És maco, perquè no anem a títol personal, sinó anem com a cos, com a família de Jesús.
Passem ja a escoltar l'Evangeli, la darrera lectura, els sembla bé, Tertulian? Sí?
Molt bé. Sí.
Doncs un Evangeli de Sant Lluc i del capítol 20.
En aquell temps, uns saduceus anaren a trobar Jesús. Els saduceus neguen que els homes hagin de ressuscitar. Per això li proposaren aquesta qüestió.
Mestre, Moisès ens va prescriure que si un home casat mor sense fills, el seu germà es casi amb la dona del difunt per donar descendència al seu germà. Doncs bé, hi havia 7 germans. El primer, que era casat, morí sense fills. El segon, el tercer i així fins al 7è es van casar amb la dona del difunt i moriren sense deixar fills. Finalment ella també morí. Aquesta dona, per tant, en la resurrecció, de quin dels 7 serà l'esposa? Perquè tots 7 s'hi havien casat.
Jesús els respongué.
En el món present, els homes i les dones es casen, però els qui Déu considerarà dignes de tenir un lloc en el món que vindrà i en la resurrecció dels morts no es casaran,
perquè ja no podran morir mai més. Pel fet de tenir part en la resurrecció, són iguals que els àngels i són fills de Déu. I que els morts han de ressuscitar, Moisès mateix ho deixa entendre en el passatge de la bardissa, que no es consumia, quan diu que el Senyor és el Déu d'Abraham, Déu d'Isaac i Déu de Jacob. Déu no és Déu de morts, sinó de vius, perquè per a ell tots viuen.
Els saduceus pertanyen a les classes altes de la societat, perquè hem escoltat en aquesta lectura, doncs no creien en l'altra vida ni en la resurrecció. I davant Jesús volen ridiculitzar aquesta creença i li fan una pregunta trampa tan exagerada com hem escoltat. Què hi dirien? Qui vol començar? Assumpta?
Sí. Realment és bastant ridícul, no?, aquesta presentació. Dius, ostres, quina maquinació per poder-lo posar en un compromís. El que passa és que, esclar, mai sempre se'n surt bé perquè ell té la saviesa, és la saviesa. Això de la resurrecció, avui dia també hi ha gent que s'ho qüestiona, de dir, perquè jo m'he trobat cristians que a vegades diuen que si hi ha la reencarnació, i els dic, home, no és el mateix, eh? Però bé, vull dir que sempre l'home té aquests interrogants. Jo penso que és una llàstima que tenint-lo allà present, els saduceus, no s'interessin més per conèixer més Jesús, més que voler-lo rebatre. La llàstima és el tancament, no?, de voler... Perquè també ens pot passar a nosaltres, quan hi ha coses de Jesús que la millor no entenem, les podem aparcar o fins i tot, dir que per aquí gairebé que no hi passo. No es diu explícitament. Bueno, jo anava a això, no?, que Jesús és sorprenent, que a vegades és punyent, a vegades ens diu coses que no entenem, però, esclar, no, nosaltres no les hem de voler entendre, sinó les hem de voler viure des de la mirada de dir què m'hi vol dir, quina intenció hi ha, no el criteri i el voler entendre les coses. I ho deia per això, no?, perquè aquesta actitud dels saduceus, bueno, l'he trobada molt... que es passaven.
Bueno, però és que nosaltres mateixos ens hem dedicat tant també a discutir sobre el sexe dels àngels, que a vegades vols treure punta a coses que dius, bueno, i això, en definitiva, aviam, jo deia abans, cadascú tira cap a casa seva, jo des de la meva òptica de jurista, hi havia un insigne jurista que deia, el que no són efectes és literatura. Aleshores, moltes vegades estem discutint de coses i dius, bueno, i això on ens porta? Més que una demostració de profunditat intel·lectual, de lluïment del qui fa l'argumentació, té alguna conseqüència per la meva vida de fe? Perquè si no la té, m'és igual. Uh-huh. D'acord? Aleshores, què m'importa a mi de qui era, de qui serà dona, si s'ha casat amb set? Aviam, estem parlant d'esferes, de mons, d'àmbits completament diferents, no té res a veure, no ens porta enlloc. Per tant, aviam, centrem-nos en l'essencial, estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat, i a partir d'aquí, com més ens en separem, potser més lluny estem de la veritat.
Clar, l'exemple és portat al límit, perquè, a veure, això de tants germans i de... És a dir, és una cosa que si ho penses fredament dius... És molt difícil això que passés, que pugui passar, no? Per tant, li posen una qüestió, però aquí el que es veu és el xoc, perquè, clar, resulta que uns que no tenen fe en la resurrecció li pregunten a aquell que és la resurrecció i la vida, que és Jesús, doncs que en pensa de la resurrecció. I, clar, evidentment Jesús no intenta convèncer, perquè això no ho vol fer, però diu diverses coses molt importants de què vol dir la resurrecció, no? En primer lloc, els homes i dones no es casaran. Per tant, la situació de la resurrecció és diversa de la d'aquí, de la Terra. És una altra cosa, no té res a veure, no? També ja no podran morir mai més. Clar, els saduceus creien que un cop mort ja eres mort i ja no hi havia cap altra possibilitat. I Jesús aquí diu, ja no mors i vius per sempre. I després també aquesta igualtat, són iguals que els àngels i són fills de Déu. És a dir, també aquesta plenitud de fills que ara els homes i dones ja podem viure aquí a la Terra, però que en el cel també, en la resurrecció, és així.
Sí, a la catequesi l'altre dia alguns nens em preguntaven coses sobre... Clar, ells veuen o senten comentaris i em diuen, així la Terra s'acabarà? Jo, sí, un dia o altre. No, no volem pas, no volem pas. I si ens morim, allà on anem hi trobaré el meu gat, perquè se'm va morir un gat. I, bueno, vull dir, aquesta cosa de l'altra vida surt, no? I, esclar, al nivell dels nens els hi has de plantejar encara més bé, perquè ells de totes no volen acceptar que la Terra s'acabi, malgrat veuen que sí, que està malament, perquè sense dir tantes coses que passen, oi? Fins i tot que el Pol Nord s'està desglaçant i tot el canvi climàtic... Bueno, ara no direm tota la llista, oi? Però, en canvi, saber viure això, encara que sembli que ja s'estigui acabant el món, saber-ho viure des d'aquesta pau de que estem en mans de Déu i de que nosaltres aquesta vida d'aquí la vivim tal com es presenta i sabem que nosaltres quan morim ressuscitem, clar, voler saber ben bé com serem i què farem, és normal que a vegades ens ho preguntem, però tampoc ens ha d'amoïnar massa, perquè què hi sabem, no? Només sabem que és un lloc de plenitud, de felicitat, i m'ha cridat l'atenció això, no?, de que serem com àngels i fills de Déu. Doncs, bueno, mira, si ho ha dit el mateix Jesús, amb aquestes coses ens hem d'agafar i no voler fer elucubracions, sinó perquè si ell ens estima tant i no hem de témer res, en aquest sentit, no hem de viure angoixats, volia dir això, que sinó de viure tranquils.
Jo, aprofitant ara que el senyor bisbe no em sent, jo, a mi...
El nostre bisbe.
El nostre bisbe,
Joan
sí.
Joan Enric.
A mi la resurrecció de la carn, jo quasi diria que més m'estorba que m'ajuda. O sigui, tornar a... Vull dir, que en definitiva, com serà la resurrecció? No ho sé, em preocupa relativament poc, però... La resurrecció de la carn, a mi m'interessa la resurrecció de l'esperit. Pressuposar que el cel serà un lloc físic on hi tindrà cabuda, a mi no ho necessito, no m'ajuda i quasi més m'estorbe que altra cosa. Per tant, jo crec que hem de, amb això, el plantejar-se aquestes qüestions que comporten un traslladar la vida d'aquí a la vida d'allà, no, són coses diferents, són estats diferents, és contradictori.
Què passa que la professió de la fe diu... Crec en la resurrecció de la carn.
Bueno, a mi... jo dic crec en la resurrecció dels morts. I la vida perdurable.
No, és que clar, la lògica diu que sembla que no pugui ser, però a veure...
També has d'entendre que vol dir carn en la Bíblia, no?
Expliqui-ho, mossèn Toni.
No, es refereix a tota aquesta plenitud de la persona, a una persona integral. La carn no és la carn.
No és el físic.
No és el físic, sinó
el físic
que,
ho retornem a
que
la
és bueno, pues, l'esperit, la carn, tal com deies tu.
Deixem la resurrecció dels morts i el que de nosaltres se n'aprofiti... Esclar, jo veus les notícies aquestes, per desgràcia, de cop a voltes freqüents, a Israel, amb els atemptats, i veus els rabins buscant els més mínims trossos del cos i restes perquè després, si no, s'arropleguen, després aquell no pot ressuscitar... I dius, home, què vols que t'hi diga? Potser entre poc i massa.
Però és curiós que la primera lectura que hem escoltat del llibre dels Macabeus, del segon llibre dels Macabeus, diu el tercer que fou torturat. Tragué la llengua, de seguida tan bon punt li ho demanaré. Estengué les mans sense por i digué amb una noble generositat. Les havia rebudes del cel, però per fidelitat a les lleis del cel... No les planyo i espero recobrar-les allà dalt.
Exacte.
És original, aquest. Si més no, crida l'atenció.
Sí,
ens fa pensar-hi. O no?
I Déu ens donarà un cos nou de ressuscitats en el cel.
Això ho espero. Perquè si m'ha de tornar aquest que tinc ara i el que em quedarà, si Déu vol, si visco fins als 80, ja se'l pot quedar.
Però aquest que tens ara quedarà ben redimit.
Proposo que vinguin diumenge que ve i si continuem parlant, potser també, com que estem ja parlant de l'escatologia, a veure si hi ha alguna cosa més que puguem aportar. Perquè ara, com la sintonia que ens ha posat el nostre tècnic de control, l'Àlex Alsina, avui, vol dir que hem arribat al final del nostre programa. Hem de plegar. Moltíssimes gràcies, amics oients, i també gràcies a l'Assumpta Dodes.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Xavier Francino.
Ha estat un plaer.
I gràcies, mossèn Toni Boqueras.
Fins la propera.
I a vostès, amics, fins la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.